overcome your speech defects.
Yeah, look out, sir.
A aquesta hora de la tarda, quan són exactament 6:15, saludem la Míriam Martí Lloret. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Escolta'm, nosaltres t'hem saludat dient bona tarda, però hi ha gent que diu que hauríem de dir bon dia, sigui l'hora que sigui. I el bon dia, no sé si és vàlid per tot el dia, si es pot canviar. Aviam, explica'ns-ho una mica.
Les principals fórmules de salutació relacionades amb les parts del dia és bon dia per les hores en què hi ha llum solar i bona nit en les hores en què no hi ha llum solar. Amb això els catalans ja tenim, ho tindríem resolt, en principi.
Podem dir bon dia ara, i a les 7 de la tarda, si hi ha llum, també. I si visquéssim a Suècia, podríem dir bon dia en una època de l'any durant 6 mesos.
Sí, tradicionalment es pot dir bon dia tot el dia. El que passa que s'ha popularitzat la fórmula, ja fa temps que s'ha popularitzat la fórmula, l'expressió bona tarda. Això la gramàtica ho diu. S'ha introduït més recentment per fer referència a la franja horària posterior al migdia. A veure, s'ha introduït recentment? No, ja fa uns anyets que diem bona tarda. El que passa que és per marcar que la forma més genuïna, més tradicional en català és bon dia, i que després, per influència del castellà, s'ha incorporat bona tarda.
No penso, però a veure, estem parlant
que tarda és un castellanisme ja pres del segle XVI-XVII. Vull dir que és un castellanisme que ja té una llarga vida i un llarg recorregut. Vull dir que poden viure perfectament les dues...
I que en altres idiomes també es diu bona tarda, no? Vull dir que en francès també deuen dir bonsoir, no? Bonsoir és bona tarda, no?
Vull dir que... en anglès no existeix, és good morning, però passa... good afternoon no pots dir good day, no?
Que els catalans sempre estem amb aquests bàndols, no? O dius bon dia, o dius bon dia tot el dia, o bona tarda partida, no? De la franja posterior al migdia. Relaxem-nos, jo de vegades dic bona tarda a aquesta hora i de vegades dic bon dia. Hi ha gent que o és una cosa o una altra.
Però està acceptat bona tarda?
Sí.
Normativament?
Sí, l'únic que no és tan genuí, Marc, és la normativa ho ha marcat una miqueta de dir, bueno, s'ha incorporat més tard. Uh-huh. És com el bon Sant Jordi o feliç Sant Jordi.
Què passa que hem de marcar una línia vermella també perquè hi ha un cert fanàtic purista, no un concret, quan surt el personatge purista diu que no, que és que directament no es pot ni dir bona tarda. Sí que es pot dir.
Sí que es pot dir, sí ja que està. Es pot dir. No, no. Igual que diuen bona vesprada els valencians.
Jo volia preguntar sobre aquesta qüestió, però abans una altra. A partir de quin moment hauríem de dir bona tarda?
A partir de...
les dues? De la una? De vegades dius bona tarda i diuen no, encara no.
Doncs entre les 12 i la una ja podries començar a dir bona tarda. Hi ha qui diu que havent dinat ja diu bona tarda.
Això sí que és molt subjectiu, eh? Jo sóc més de... a partir de les 4.
Jo, eh? A les 3 no em diries bona tarda?
No, encara.
No et contestaria jo, aleshores.
Tu, David? A partir de les 12 del migdia.
En sèrio?
De les 12?
Sí, és posterior al migdia. Per tant, després de les 12, el migdia es considera entre 12 i una. Tu ja ho pots dir. Exacte.
Ara, jo volia preguntar sobre... bon vespre.
No ho diu ningú, això.
No ho diu ningú, i sempre m'ha sonat...
Tu dius bon vespre?
Bon vespre.
Bona vesprada, sí, però bon vespre no.
Bon vespre és tradicional, també, per referir-nos a les hores compreses entre la tarda i la nit. I és una fórmula de benvinguda molt arrelada en els parlars baleàrics. Potser aquí no tant, però aquí ja en el Principat també es comença a dir bastant.
Jo no he sentit, a part del David...
Bon vespre,
sí?
Tenim hora al restaurant...
Que sí, però jo no ho he sentit gaire. Però...
Sí. A mi em sona raríssim.
Perquè és més els parlars baleàrics, és que hi ha també aquí una qüestió...
Però bueno, insisteixo, tu dius, David...
Jo bon vespre sí, a casa s'ha dit sempre.
Pues està.
A casa s'ha dit sempre, però quan hi ha gent...
Només entre nosaltres.
A veure, és una qüestió tribal.
Som una bombolla lingüística.
No, escolta'm, és que... Tu fas coses molt curioses amb la llengua.
Sí.
És que sabia que diries... Bueno.
Hem fet una crida i de dir acabo ràpid i en una enquesta...
No acabi ràpid, que és la teva secció.
Tranquil·la.
No acabo ràpid aquest tema.
Digues.
Que bon dia tot el dia, de moment ho diuen un 62% dels seguidors a Twitter que han votat, almenys, ha estat de gràcia, i bon dia / bona tarda el 38%, o sigui que, bueno, aquí està la cosa, eh?
Aquí està la cosa, aquí està la cosa.
I també hi ha qui diu, el Xesco Jorba ens diu, far que em responguin, diràs bona tarda quan dic bon dia al migdia o al vespre. no anem corregint tampoc a la gent.
No, en general no. Sobretot, insisteixo, si és una qüestió d'usos i no de normativa. Si la normativa s'ha posat d'acord, la normativa, per acceptar-ho tot, sí. Els puristes podeu dir missa. Mira, escolta, és més genuí. Bueno, doncs vale, però la normativa diu el que diu.
No corregim el personal.
Sisplau, es fa molt molest.
Si ja costa ser educat, ja que saluden, és igual.
Exacte. No?
Va, és molt lleig corregir. Has dit corregir o corregir? És igual.
Corregir.
Em té, corregir.
Va, escolta, mira, a vegades sí que s'ha de corregir. Els signes de puntuació.
Ho sento molt si m'adormo en vent del pla.
Aviam, punts suspensius, de veritat, 4 no.
No,
4
exacte.
No. Mai. Baix cap concepte, que diria en Núñez.
No sé si em fa més ràbia la gent que posa més de 3 signes d'exclamació o d'interrogació o els que posen constantment punts suspensius. A veure, refresquem una mica aquestes normes ortogràfiques.
Ara m'has fet mal. Aquest comentari que has dit de passada m'ha fet mal.
Però què?
Tres interrogants és una cosa per reforçar.
No hi ha límit, amb els interrogants.
Sí, senyor.
No és el mateix.
Sí, hi ha límit. És una qüestió estilística i de convenció. No,
aviam, què diu la convenció?
No és normativa, pura i dura, però hi ha una convenció i una recomanació. Els signes d'exclamació o d'interrogació.
Màxim 2.
Màxim 3.
Màxim 3.
Màxim.
Val,
okay. Per donar èmfasi a l'entonació. A veure, per més que em poseu 4, 5 o 500, és que no us faran
punyatero
cas igualment.
Estem d'acord, molt bé.
Però és una qüestió de marcar, perquè llavors perds l'eficàcia, com que us penseu que us faran més cas per posar-ne 50.000, doncs no cal. I es fa sobretot en diàlegs. També es pot posar el signe d'interrogació i admiració per indicar sorpresa i incredulitat al què.
A mi m'agrada aquesta combinació.
Aquest, doncs, interrogant, interrogació i exclamació, d'acord?
Quin va primer, perdona?
L'interrogació.
Interrogació? Primer, sí,
perquè sé, com que vols acabar que exclami, has de posar l'últim, el que és l'última intenció.
No ho hauria fet al revés,
jo.
Després, una cagada molt grossa, també, és que no es posa mai punt darrere el signe d'interrogació o admiració quan tanques frase. O sigui, el signe d'interrogació o d'admiració ja té valor de punt.
Clar, és a dir, si després voleu posar una altra frase, no cal posar un punt.
Exacte. Sí, si va una coma, hi va una coma.
Hi ha gent que fa això,
frase,
no?
Sí. M'ho van ensenyar perquè ja té un punt.
Perquè
l'exclamació ja té un punt a baix i la interrogació...
Va, és una manera d'en recordar-se'n, no vol dir que sigui la raó.
Sí,
però
és que estalviem caràcters, ja està.
Perdona, que estem parlant del signe d'interrogació. Si la frase, en català en principi, no hi ha signe d'interrogació al principi, però si la frase és molt llarga, es pot posar, si pot posar, és correcte.
Sabia que això és important dir-ho. A veure, la normativa, per simplificar-ho, diu que els signes d'interrogació o d'admiració van al final, d'acord? Sí. Independentment de la llargada de la frase. Però això ja va a criteri editorial o de mitjans, d'acord? I hi ha que diu, realment, si l'estructura de la pregunta, no, si estàs començant a llegir i no saps si és una pregunta, doncs posa interrogant al principi. Però en principi la normativa prescriu al final per una voluntat simplista, després hi ha altres criteris d'editorials i de mitjans de comunicació, però aquí és flexible.
Okay.
Molt bé.
I els usos principals dels punts suspensius, aquella gent
que
diu tuits i escriu 50.000 punts...
Però dir una cosa, em sembla menys greu posar-ne 50.000, que és una hipèrbola, de fer un joc,
sí,
que 4 o 5.
Sí.
Això vol dir que no en tens ni idea de quan s'han de posar.
Sí.
4 és un error.
Sí.
25 és una broma.
Però recordem una mica l'ús dels punts suspensius, perquè crec que la gent en fa un mal ús i s'està perdent. Al final d'una numeració, per indicar que resta incompleta. Hi havia taules, cadires, armaris, punts suspensius.
Pot ser,
perquè queda molt obert.
Com un etcètera.
Exacte, sí. Però encara que queda com més obert.
Sí.
Indiquen que es deixa un pensament inacabat. Per exemple, tu creus que 3 punts suspensius i tanques amb el signe d'exclamació, si és així mig dubte. Tu creus que... A mi em sembla que no.
Una pregunta, i quan dius, tu creus que anirem a la Cerdanya a fer una volta ara que han obert? Per exemple, aquesta frase, la segona part de la frase hauria de començar en majúscula? Tu creus que podrem sortir a passejar? No.
Val.
I una altra pregunta, quan escrius els punts suspensius, has de fer un espai abans del primer punt?
No.
Què sé?
L'espai va darrere. L'espai va darrere dels 3 puntets.
Sí, això també.
Et tiro coses,
No,
coses.
Va seguir.
Per què un espai abans? No,
deixeu-lo, si té el dubte.
Tu havies vist, no, un espai?
A vegades he vist, caca, espai petit i 3 punts.
No hi ha espai.
Això a mi em trenca.
I després,
ho veig i em trenca.
Un altre ús indiquen dubte o temor. És que avui, justament, doncs, punts suspensius, no? Llavors, no sé, aquesta gent que posa tants punts suspensius, no sé si és que agonitzen o que mostren una... s'estan cagant viu sempre de por, o és que no ho entenc. I diuen que potser és una tendència més de boomer, però jo no ho tinc observat, hauria de fer aquí un treball de camp, perquè no sé si és de boomer o ho fan servir també els joves, això s'hauria de fer un estudi. Jo no ho tinc controlat.
A vegades si tens la sensació que et falten emojis a la vida i poses punts suspensius, i llavors tires. És com per donar-li èmfasi a les coses. Molt bé, doncs queda claríssim, on s'han de posar i com s'han de posar. 3 com a màxim i després amb majúscules, si és interrogatori, si és interrogant o exclamació, i si no, doncs amb minúscules si és amb punts suspensius. Més coses, va, aviam, Charango, què ens ha de dir?
Et recordo constant.
Sí.
A través dels dies tendres.
Et recordo, sí, perquè jo et recordo a tu. Però si me'n recordo de tu...
Exacte.
He de dir me'n recordo, amb el pronom, no?
Me'n recordo. I jo us vull parlar d'un fenomen, perquè sempre estem parlant del català col·loquial més lligat al lèxic, no? A les expressions o fraseologia, etc. Sí. Però el català col·loquial en sintaxi també té cosetes. Per exemple, hi ha el fenomen d'aquests verbs que deies tu, recordar-se de, riure's de, penedir-se de, burlar-se de, tots aquests que introdueixen una preposició de, tu com ho substituïu? Te'n recordes, no? Et recordes de tal cosa? Te'n recordes. Doncs en col·loquial hi ha un fenomen molt típic, que és posar el pronomen com prefixat. I independentment que després diguis la preposició, o sigui, el complement de preposició, te'n recordes de quan anàvem a tal lloc? I fins i tot es fa te'n recordes
sí, i tant.
De quan anàvem a aquest lloc. Llavors, clar, la gramàtica ho acota a un tema, a una qüestió col·loquial, però jo crec que és un tret ja prou arrelat com per parlar, no, dels verbs en recordar-se, en riure's, en penedir-se, en burlar-se. Vull dir que no em sobtaria a mi que a la llarga, com és un fenomen que està prou lexicalitzat, aquest pronomen a l'inici, doncs...
També et diré que a vegades s'està guanyant aquest pronom i a vegades s'està perdent. He sentit molt últimament m'alegro.
No, clar.
M'alegro.
No m'alegro de... I llavors et diuen, no, li expliques una cosa i diu, ah, sí, m'alegro.
Aquí no diem me'n alegro, perquè més aviat s'està perdent.
Ja a mi se'm trenca el cor, quan sento m'alegro.
Sí, però amb aquests verbs, sobretot, recordar-se, riure's, penedir-se de, burlar-se, hi ha aquesta tendència, no, a duplicar i que això no es perdi, sisplau. Ja ho sé que estem perdent molts pronoms pel camí, com diu el Roger, el m'alegro.
Són febles, clar. Han d'estar ben alimentats.
Sí, jo reivindico també...
Has dit una tonteria molt grossa, no, perquè has fet aquí un símil i tal,
no, però ho dic amb doble sentit.
Val, doncs han d'estar ben alimentats i ben protegits, sí. Perquè els nens i les nenes se'ls cauen de les butxaques, sí. I hem d'estar a sobre una mica,
I que aquesta duplicació pronominal que comento justament és un tret molt genuí del català, que hi ha gent que diu que té tendència, no, treu-los, et recordes, precisament et recordes de mi, a mi em sona més aviat, fins i tot més forçat.
Ara ja sí.
Una cosa més formal.
Una pregunta, si hem d'escriure te'n recordes, hem de fer T'N no. Recordes o hem de fer T'N recordes?
No! T'N i recordes.
És la primera opció.
Us dic una cosa. T-E-N, però també en registre col·loquial, com us he dit...
El verb en recordar.
Llavors es pot fer la llicència de T-en recordes de nosaltres.
Però això ens ho corregirien, si hagués de ser escrit.
En un registre col·loquial, no. Per escrit. En un diàleg col·loquial no t'ho poden corregir.
Però si no fos col·loquial hauria de ser T-E-N, espai, recordes.
Exacte.
Ok.
Vas apuntant o no?
Sí. Te'n recordes? Te'n recordes?
No me'n recordo.
Te'n recordaràs?
Jo el que recordo que ara l'apòstrof sempre anava al màxim, només a la dreta possible, no? Sí. Jo sempre el poso tot a la dreta.
Sí. A vegades després de la...
Després dels punts suspensius, jo faig espai. Punts suspensius, espai i l'apòstrof.
Sol allà.
Per si de cas.
Perfecte.
Oh, perfecte.
anècdota personal, i aquí hi ha tres punts suspensius.
Roxette i Cris Polls, hòstia, quin...
Sí, senyor.
és suec, suec.
Suec
al quadrat.
Per cert, a vosaltres us sonen els Cris Polls?
Sí, sí, sí.
Del pa, no?
Sí, és aquell pa torrato ondulat.
El panet suec, eh? Sí. De tota la vida que jo, de tota la vida, n'he dit Cris Polls, no sé vosaltres com n'heu dit, com?
No, tu dius els Kellys.
Ai, els Kellys
són els petits, els Cris Polls són els...
A veure, David, no,
format més gran.
No trenquis la secció amb aquestes intervencions. No, no, creiem cap una banda i tu ens emputes amb una altra.
No, no, és que el món és molt complex, el David està a totes.
Aquí, aquí la cosa és que fa poc vaig descobrir que, els, que aquests panets suecs, que jo em dic Cris Polls, en realitat s'escriuen Cris Rolls.
Sí.
Però jo aquesta R, per mi, en el meu imaginari, bueno, no ha existit mai.
Té tot el sentit del món, és
com cribratge.
Cris Roll.
No, no té
cap sentit. És que ve de Cris Roll.
Sí, ah, perquè fa la ondula.
No, clar, crisp, de cruixent, roll, que és un roll, una, com un tros de pa, un roll de pa. Un, sí, en anglès, un roll of bread.
Bueno, clar, sí, sí, però això és en suec, eh? Però bueno, comparteixen moltes coses, no? No,
com un rotllet cruixent, jo crec que va per aquí,
sí,
la cosa.
Sí, sí,
però
sí,
clar,
sí,
els catalans no ho hem associat a això i directament ens hem menjat aquesta R i en l'imaginari col·lectiu la majoria dels consumidors crispollaires hem dit sempre crispolls, com qui diu crespells o crisp... O,
sí, no.
Crespells i...
És que aquesta R aquí enmig és com la de cribratge. Ens costa molt. Sí, crisprols, cribratge...
Però si dius crisp roll, ja no.
No, però és que no està junt.
No, però pots separar-ho, no hi ha un senyor una pistola,
a mi si
em
posen junt,
mentalment
no pots
separar. Em va fer gràcia perquè la Carlota Gurt em va, va comentar que això és un Mandela Effect en tota regla, un efecte Mandela.
Com és l'efecte Mandela?
L'efecte Mandela vol dir que la, o sigui, recordem coses que en realitat no han passat mai a la vida.
Sí, senyor.
Vull dir, i perquè quan jo vaig fer aquesta, llançar la pregunta a Twitter, van començar a sortir tota gent, pensar que era que ho deia jo només. Sí, Cris Polls de tota la vida, un mallorquí també, Cris Polls, clar que sí. Ah, sí, ve de Cris Rolls. Hòstia, no en tenia ni punyetera idea. Mm. Doncs això és l'efecte Mandela i és veritat.
Està bé.
En realitat és un fenomen d'economia de la llengua.
Una confusió, sí, sí.
Per estalviar-nos caràcters.
Mira, ara que dius això de Mandela, l'altre dia vaig anar a comprar un pòster que feia... hi havia un dibuix del Barack Obama i l'havia fet així com amb rastres i tal, divertit, i el meu fill el volia. I li demano el de la botiga i en tenia un altre del Mandela i em va baixar el del Mandela. O sigui, això és un efecte Mandela sobre el Mandela i el Barack Obama. Va haver una confusió de negritud allà. Escolta'm, Cris Polls...
Igual que
encara menges de Cris Polls? Jo trobo, jo no. Trobo que és massa gros, allò. A mi m'agrada més la mida Kellys.
M'han vingut ganes, de menjar-ne. Ara fa temps que no en menjo, però realment són bons.
El problema és que si compres Cris Polls has de comprar alguna cosa per untar.
Ara.
I llavors et poses tan marrano que compres sobrassada, compres marmelada...
Mantega i salmó fumat, per exemple.
Ah, no, i no és una marranada, no.
Bueno.
Ah, no, bueno, sí. Clar. Si no ho tens, no ho menges.
Ara.
Ja et conec tant, ja.
Molt bé.
Doncs
molt
això,
bé.
Que diem Cris Polls com qui diu porreig,
sí.
I, o qui diu Esquerra Republicana, també,
Esquerra Republicana,
no?
Esquerra Republicana, sí,
senyor. Una vegada, fa molts
Generalitat.
Anys, fa molts anys havia d'anar a porreig i no ho trobava. Perquè buscava porreig.
Porreig, sí, sí.
El d'allò, i clar, no s'escriu així.
De fet, es pot dir de les dues formes,
Puig-reig.
Puig-reig i porreig, em sembla que els autòctons...
Ho diuen.
Sí, els autòctons ho diuen així. Sí, sí.
Nois, una mica més de llengua, de deixar anar la llengua amb la Míriam Martí Lloret. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De 4 a 6.